convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes? Ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente rica. Su identidad geográfica y política se ha ido entretejiendo con una historia en la que la fe y la razón, el arte y el derecho, la tradición y el pensamiento han sabido encontrarse fecundamente en sus catedrales y universidades, en su literatura inmortal, en sus instituciones jurídicas y en el ánimo mismo de su pueblo. Permanece viva una herencia que ha dado forma a un modo de vivir la libertad, practicar la justicia y ordenar la vida común. Desde las páginas universales del Quijote, donde Cervantes proclamó que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, hasta la hondura espiritual de Santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre no se resigna a morir del todo, España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico, político. Lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir. En una palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa. Por eso, al hablar hoy de la persona humana, esta memoria conduce naturalmente a Salamanca y al pensamiento que allí maduró. La presencia simbólica en esta sala de los reyes Isabel y Fernando remite a aquel momento en que España quedó situada ante responsabilidades históricas de alcance universal. Pocos años después, Salamanca habría de asumir con singular lucidez la reflexión moral y jurídica que ese escenario reclamaba. En aquella sede universitaria, hace 500 años, cuando se abrían mundos nuevos y posibilidades inmensas en las relaciones entre los pueblos, algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder. Hay que reconocer que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana. Sin embargo, aquel interrogante abrió un horizonte intelectual y moral que desbordó su propio momento histórico. La intuición del totus orbis, de una comunidad humana más amplia que cualquier poder particular, permitía afirmar la existencia de vínculos jurídicos y morales entre los pueblos. Desde España, la reflexión de la Escuela de Salamanca y de manera particular Fray Francisco de Vitoria, junto con otros dominicos jesuitas, contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes. Ese anhelo sigue hablando también hoy, que la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esta es una de las grandes herencias de España, haber unido la acción histórica con la lucidez de la razón moral. Aquella contribución, nacida a orillas del Tormes, trascendió las aulas y las bibliotecas y llegó a formar parte de una conciencia más amplia, compartida por la comunidad internacional que sigue preguntándose cómo construir la paz sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición de la fuerza. Ese legado vive también en estas cortes, cada vez que el legislador se pregunta cómo hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos y respete aquello que ninguna mayoría puede legítimamente vulnerar. La pregunta salmantina sigue acompañando la tarea de quienes sirven en la vida pública. Hoy, los nuevos mundos que se abren ante nosotros ya no se dibujan en los mapas, se despliegan en la técnica, en la economía, en la biomedicina y en el universo digital, donde el poder humano alcanza ámbitos cada vez más delicados de la vida personal y social. El progreso ofrece posibilidades admirables, y hoy lo vemos en modo singular en el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Como he recordado en mi reciente encíclica, la tecnología en sí misma no es neutral porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Por eso, ante las transformaciones de nuestro tiempo, nuestro discernimiento debe centrarse en qué lugar ocupa la persona humana en nuestras decisiones y cómo se plantean hoy de manera nueva la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común. Este discernimiento comienza por una afirmación primera. Toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento. Pertenece a todo ser humano por el hecho mismo de existir y por eso debe orientar todo ordenamiento jurídico positivo. La fe cristiana la proclama a partir de la revelación. La razón humana puede reconocerla como exigencia inscrita en la verdad del hombre. Cuando esta convicción permanece viva, el derecho se convierte en amparo de todos y en garantía frente a la imposición de intereses y agendas particulares. Sobre este fundamento, me corresponde pronunciar hoy una palabra serena y firme ante quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social. Esta convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte, como tantas veces advirtió el Papa Francisco. En ese sentido, si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional. És una meta de civilització.
És el Papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats.
La vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad. El bien común es, en cierto modo, la forma social de la dignidad humana. No consiste en la mera suma de intereses particulares, sino en el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Cuando el bien común deja de ser horizonte compartido, la acción pública corre el riesgo de fragmentarse en intereses parciales, incapaces de custodiar aquello que pertenece a todos. En este contexto, reviste particular importancia la familia, realidad humana primera y fundamento natural de la comunidad. En el hogar se entrelazan las generaciones y se transmite una memoria viva que da continuidad interior a la sociedad. Allí donde la familia es sostenida, se fortalece también la estabilidad espiritual y social de las naciones. La familia será siempre la primera escuela de humanidad en la que se aprende, antes que en cualquier otro lugar, la gramática elemental de la convivencia. Recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer. También las instituciones educativas ocupan un lugar decisivo en esta tarea. En ellas, las nuevas generaciones pueden aprender a buscar y amar la verdad y a cuestionarse sobre el sentido de la vida y la dignidad de cada persona. Por eso, muchos padres deseosos de que sus hijos aprendan a relacionarse, a pensar con espíritu crítico y a adquirir valores sólidos, depositan en ellas grandes esperanzas como valiosas aliadas en su educación. Esta colaboración ha de respetar siempre el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas. La afirmación de la dignidad humana no puede permanecer abstracta cuando tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro. También el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional. Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica. Constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos. La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración, y promover al mismo tiempo el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, por las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática. En los últimos años, las rutas cada vez más peligrosas han evidenciado el altísimo coste de esta realidad, tantas veces escondida o ignorada. Muchas personas siguen siendo presas de traficantes y contrabandistas que se aprovechan de su desesperación. Es necesario fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las víctimas, especialmente en el marco de una cooperación regional y multilateral. Ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud. Por ello, es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran. Cuando la respuesta institucional se hace cercana, justa y coordinada, las fronteras dejan de ser lugares de abandono y pueden convertirse en espacios de protección responsable de la dignidad humana. Señorías, el mundo atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural que se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca. En este contexto, la paz se presenta como una aspiración política y más aún como una verdadera exigencia moral. Reclama una palabra pública que respete a quien piensa distinto, instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia. En el plano internacional, la paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional. Toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar y también de aquella conciencia común de la humanidad que reconoce vínculos de justicia entre las naciones. Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera. Por eso, preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra. También el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en el ámbito militar exige una vigilancia ética rigurosa para que las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean descargadas sobre automatismos ni sustraídas a la responsabilidad moral de la persona humana. La comunidad internacional está llamada a redescubrir el valor indispensable del diálogo como camino paciente hacia acuerdos justos y duraderos, fundados en el respeto a los tratados, en la transparencia de la acción diplomática y en la voluntad sincera de anteponer la paz al recurso a la fuerza. De ahí nacen la confianza y la esperanza. Como recuerda el lema de la Unión Europea, in varietate concordia, la unidad verdadera no uniforma, sino que cohesiona en la diversidad, haciendo de las culturas, sensibilidades y tradiciones una ocasión de enriquecimiento mutuo. Asimismo, dentro de las propias sociedades, es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos. Pero la paz no es solamente una realidad política o institucional. nace también en la conciencia, allí donde el rencor, la indiferencia y el odio ceden espacio a la reconciliación. Por eso se instaura y se protege también a través del lenguaje. Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos, pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro. Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación. De este respeto al otro nace también el deber de custodiar el espacio donde maduran sus convicciones, su conciencia y su relación con Dios. La atención a ese ámbito interior permite comprender mejor una cuestión decisiva para toda sociedad verdaderamente democrática. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho fundamental que tutele el ámbito más íntimo de las personas. La libertad sobre la que se edifica el Estado contemporáneo, si es auténtica, reconoce la dimensión religiosa del ser humano, la respeta y la tutela jurídicamente, y evita que alguien tenga que renunciar a contribuir a la sociedad en la que vive por causa de su fe. Sin confundir el plano jurídico con el moral, conviene recordar también que la libertad necesita una comprensión plena de sí misma. Ser libre no significa únicamente estar libre de coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección. Significa poder reconocer el bien y adherirse a él responsablemente. Por eso, toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida. Desde esta perspectiva, la legítima autonomía del orden temporal jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fenómeno religioso. La fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones. Sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública. En este contexto, el sigilo sacramental de la confesión reviste una importancia especial para la Iglesia Católica. Se inserta en el ámbito más amplio de la libertad religiosa que garantiza a las comunidades creyentes un espacio propio de vida, organización y disciplina interna. Tutelarlo jurídicamente, como sucede de modo análogo en algunas profesiones, significa preservar un espacio sagrado de libertad interior, donde el creyente puede abrir su alma ante Dios sin temor a presiones externas, como reconocen también las normas internacionales. Señoras y señores, permitan que me detenga un instante en algunas imágenes que adornan esta cámara. En este salón de sesiones, la luz natural entra por el lucernario que corona la sala. Esa luz que viene de lo alto puede recordar que también la política necesita reconocer una medida que la precede y la supera. También las pinturas que evocan en la parte superior del muro principal la recepción del Evangelio y del Decálogo recuerdan algo esencial. Sin confundir el orden político con el religioso, esos signos invitan a reconocer que la libertad moderna ha sido preparada también por una larga educación de la conciencia, profundamente marcada por la tradición cristiana. En esa escuela interior, los pueblos aprendieron que el derecho debe servir al bien, que la justicia pone límites a la fuerza, que el poder necesita legitimidad, que los pobres pertenecen plenamente a la comunidad, que el extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad y que la vida humana jamás puede ser tratada como mercancía. Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada. La alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse. Les invito a alzar, pues, la mirada, no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse huir. Porque la altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública. Por eso, junto a las respuestas técnicas y las reformas legales, hace falta también una renovación moral. España puede ofrecer mucho en este camino. Cuenta con una lengua que une continentes, una tradición cultural, jurídica y espiritual que ha sabido poner en diálogo fe y razón, derecho y conciencia, unidad y pluralidad. Esta experiencia histórica recuerda también el valor de la concordia y del esfuerzo paciente por construir una convivencia pacífica y justa. Que esta noble nación jamás pierda la memoria de sus raíces ni la audacia de mirar al futuro. Que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza. Y que su vida pública sepa unir siempre la firmeza de las convicciones con la nobleza del diálogo y la grandeza del servicio. Que Dios conceda paz a todas las naciones de la tierra, concordia a las familias y serenidad a las conciencias. Y que sobre el reino de España, marcado por la huella apostólica de Santiago y por la presencia maternal de la Virgen del Pilar, desciendan días de prosperidad, justicia y paz duradera. Muchas gracias.
Doncs acaba així el discurs d'allò 14 a la Cambra Baixa, al Congrés dels Diputats, això des de Madrid. Aplaudiments ara mateix de l'hemicicle. Veiem, Dani Santeaja, com els diputats estan dempeus. I com el Dani, doncs, no sé, està al bar fent una Coca-Cola. Ara, Dani.
Ara,
digues.
Hem acabat de discurs. Sí, ja estan dempeus. Veiem com el papa fa un gest d'acceptació d'estos aplaudiments. Mm. Hi ha diputats que no aplaudeixen, són igual que abans, els de Bildu i també la Míriam Nogueras de Junts, hem vist. Ara torna la càmera aquí a enfocar el papa, es treu les ulleres, rep aplaudiments dels presidents del Congrés i del Senat, en un hemicicle ple. No només hi ha diputats, també hi ha senadors i diverses autoritats, com expresidents del govern, presidents autonòmics i membres dels estaments polítics, socials i econòmics del país.
Discurs llarg, Dani? Perquè havia de ser 5 pàgines, que ha llegit 15.
No, són 5, però 5? Té un to...
Lletra petita, doncs.
Un to calmat i lletra petita. Sí. I, a més, un discurs on heu sentit que ha tocat molts temes, molt important l'últim al·legat que ha fet a favor de la convivència política, del respecte i de no desqualificar contínuament l'adversari, però també s'ha dedicat a criticar la guerra i les polítiques bel·licistes i molt directament la política de rearmament d'Europa, ha intercedit a favor dels migrants, demanant una acollida amb garanties d'integració, una picada d'ull segurament interpretarà el govern espanyol a favor de la regularització d'immigrants, i també ha tingut paraules que agradaran segurament als sectors més conservadors, perquè ha criticat directament el dret a l'avortament i a l'eutanàsia, que els ha anomenat cultura del descart.
Doncs aquest és el so en directe del Congrés dels Diputats en aquest discurs històric, perquè mai un papa havia fet un discurs des de la Cambra Baixa a Madrid. És el discurs de Lleó XIV, molt aplaudit al Congrés dels Diputats. Arribarem al punt de 11:15, de seguida fem les notícies del butlletí de les 11, i després Joan Pera, al matí de Catalunya Ràdio. Aquests són els aplaudiments?
Estem aquí.
Doncs sí, som per explicar-ho. Veiem també imatges del president de la Generalitat en peus, precisament just al costat de Mariano Rajoy, que és una imatge també simpàtica. Són 11:45.
I a aquesta hora fem el repàs de les notícies i ho fem començant precisament per aquest discurs del Papa Lleó XIV, que ha intervingut l'última mitja hora llarga al Congrés dels Diputats. Ho ha fet com a cap de l'Estat del Vaticà. És el primer papa que fa un discurs des de l'hemicicle de la Cambra. L'ha seguit en Dani Saideja. Dani, bon dia.
Bon dia. En un discurs històric, el primer d'un papa davant del Congrés i que ha acabat amb un llarg aplaudiment, Lleó XIV s'ha adreçat directament a banda i banda de l'hemicicle per demanar convivència i per demanar també no desqualificar permanentment l'adversari. El pontífex també ha dedicat bona part del seu discurs a defensar la pau i a criticar les guerres i les polítiques bellicistes.
Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
També ha intercedit a favor dels migrants, ha clamat contra la discriminació que pateixen i ha defensat una política d'acollida amb garanties d'integració. D'altra banda, també ha estat clar en contra del dret a l'avortament i l'eutanàsia, el que anomena cultura del descart.
Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
El papa ha estat rebut al Congrés amb honors d'un cap d'estat i ha saludat les autoritats i els líders dels partits polítics, moment que ha aprofitat la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, per dir-li en anglès que parlar català en la seva visita serà una mostra de respecte. Dani Sainz, Catalunya Ràdio Madrid.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Noves explosions a Teheran en una jornada d'intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran per primera vegada des de l'entrada en vigor de l'alto el foc ara fa 2 mesos i coincidint que es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà. Els rebels hutis del Iemen, alineats amb l'Iran, s'han sumat a l'escalada amb un atac contra Israel. L'Iran fa responsable als Estats Units d'aquesta escalada. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
El que és important per a nosaltres és que s'estableixi la responsabilitat dels Estats Units com a part de l'acord d'alto el foc del 8 d'abril.
Activada l'alerta per tsunami al sud de les Filipines després d'un terratrèmol de magnitud 7,8 que hi ha hagut aquesta matinada a l'epicentre estat del mar a uns 35 quilòmetres de profunditat i ha tingut més de 130 rèpliques, algunes de fins a 6,7 de magnitud. L'illa més afectada és Mindanao, on hi ha almenys 14 morts i 7 desapareguts, segons l'equip de defensa civil de les Filipines. Més d'un centenar de persones han resultat ferides i diversos edificis s'han ensorrat.
El preu de l'habitatge continua escalant, tot i que perd una mica de força. Comprar un pis o una casa a Catalunya ha estat un 10,5% més car el primer trimestre d'aquest any que no pas fa un any enrere. L'habitatge nou s'ha encarit un 8% i el de segona mà prop d'un 11%. Són dades de l'índex de preu de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps. Aquest increment de preu del 10,5% del primer trimestre del 26 és lleugerament inferior al precedent. Durant els 3 últims mesos del 25, la pujada va ser del 10,9%.
Mentre els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig d'ahir a la nit en què va morir un home a la zona franca de Barcelona, la consellera d'Interior, Núria Parlon, preveu fer una reunió amb l'Ajuntament de la ciutat per estudiar la possibilitat de reforçar la vigilància en aquesta zona i endurir la legislació en relació a les armes de foc. El d'ahir és la segona persona morta en menys d'un mes per un tiroteig en aquest barri. Anem cap a Santa Coloma de Gramenet. David Àngela.
Bon dia. Poca informació encara sobre aquesta investigació que es troba sota secret de sumari i que mirarà d'establir si hi ha cap relació entre els dos tirotejos. Mentrestant, la consellera Núria Parlon ja treballa amb aquest escenari.
Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil. I, per altra banda, no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
La titular d'Interior vol equiparar la legislació espanyola a l'europea pel que fa a la tinença d'armes de foc. David Àngela, Catalunya Ràdio, Santa Coloma de Gramenet.
Esports i el Cavilla.
El Joventut i el Barça disputaran a partir d'aquesta setmana les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Els blaugranes jugaran demà el primer partit al Palau contra el Tenerife, després d'eliminar el Múrcia, mentre que la penya començarà dimecres la sèrie contra el València al Roig Arena, després de guanyar ahir a la pista del Baskonia el tercer i definitiu partit dels quarts de final per 88-96. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Madrid després de guanyar les eleccions a la presidència del Club Blanc celebrades ahir. Florentino s'ha adjudicat aquests comicis amb el 65% dels vots emesos, prop de 22.000, mentre que l'altre candidat, Enrique Riquelme, ha aconseguit el 35%, prop de 12.000. El Barça d'handbol, campió de la Copa del Rei, després d'imposar-se a la final al Bidasoa per 17-37. El cap de setmana vinent disputarà la Final Four de la Lliga de Campions a Colònia, Alemanya, i l'Espanyol femení ha anunciat 9 baixes de cara a la pròxima temporada a la Lliga F. Aina Durán, Ainhoa Campo, Amaya Martínez, Ángeles del Álamo, Daniela Caracas, Estefania Botero, Laia Ballester, Olivia Ferguson i Paula Perea finalitzaran la seva etapa al Club Blanc i Blau el 30 de juny.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals, perquè tinguis el cotxe impecable.
Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consultant les condicions a Carglass Ponés.
Carglass canvia, Carglass repara.
Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Tenim tants principis. Potser la vida és un infinit repetir de principis. D'aquest serà el principi d'Anna Murià. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Un altre cop, el teu amic al nostre sofà al llit.
Pobre, és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda Ponés.
Skoda. Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
El matí de Catalunya Ràdio.
It's been a hard...
Joan Pera, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bon dia històric avui, eh?
Ara estàvem veient el papa, aquests 7 minuts d'aplaudiments.
Escolta'm, jo de vegades he tingut...
Ah, això et volia demanar per començar.
Una mica menys, una mica menys, però vaja, està molt bé.
Com són d'importants els aplaudiments per un artista?
A mi em fan una mica de vergonya, a mi em fan una mica d'inquietud. Em sap greu que aplaudeixin tant, no? Perquè penso, no, aneu a casa, aneu a casa. Aneu a casa. I total, el que he fet és passar una estona bé, riure una mica, comunicant-se, saludant-se, però em fa una mica de cosa quan aplaudeixen. Sempre penso, no m'aplaudiu gaire, no m'aplaudiu gaire.
El Joan Pera, a la seva vida, ha treballat molt.
Sí?
Sí, no?
Em sembla que no he treballat mai. No,
per què t'ho has passat bé?
Bueno, perquè, sí. Clar, perquè quan et diuen, ah, vas a treballar, penso, potser sí que seria passat anar a treballar. Però jo m'ho vaig... Jo he sigut i sóc molt feliç de dalt d'un escenari. És clar, per mi, treballar deu ser l'altre. No sé dir, no? O quan et diuen, retira't. Per què? Per anar a sembrar patates. Deu ser horrorós, això.
Tu t'ho passes bé encara a l'escenari.
Sí.
I això es nota de seguida.
Es nota.
De fet, la gent riu només de veure't.
Bueno, perquè no sap el que li espera.
El Joan Pera el podeu veure ara al Teatre Condal de Barcelona, on està representant el monòleg L'auca del senyor Pera.
És una meravella de funció. És una funció... És un regal. És un regal que m'ha fet Déu, Focus i el Dani Anglès.
La Santíssima Trinitat.
I la Santíssima Trinitat, no? Perquè és una funció realment molt maca, molt bonica, molt ben, amb una posta en escena tan bonica. De vegades penso, semblo el Mago Pop. Amb fum, amb efectes, amb llums, amb mago. I surto jo d'aquella manera i explico una mica... No explico. Era... Fer una biografia és molt pretensiós. Però fer una auca ja és més divertidet. Perquè, esclar, amb una auca hi pots posar, mira, aquí va néixer i va sortir amb el nas gros. I allà anava al col·le i no s'entrava de res. I allà va conèixer la primera noia i va ser un desastre. I com va ser la primera funció? I el desastre de la segona? I com vas tirant amunt, no? I bueno, com vas coneixent a la gent del teatre i les coses que et passen a la vida, amb la vida, amb la Mary, els nens, la funció, amunt i avall. És molt, 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 molt divertit. Jo pensava, no riuran, perquè això és un drama, això és un drama. Ah, espera't, i parlo amb Déu.
Parles amb Déu, també.
Parlo amb Déu, que parlo, però com parlaríem tots, sí. Amb el Déu. Ara he de néixer, aquí em fas néixer? Però sí, aquí és molt raro.
Portes 4 funcions.
Sí.
Com han anat?
Ui, molt bé. Molt bé, mira, la primera, el dia de l'estrena, va ser...
Estrena. Perquè tu et poses nerviós encara, els dies de l'estrena?
No, nerviós no. No m'hi vull posar de nerviós. Uh-huh. Perquè inquiet sí. Perquè sempre la meva por és no complir les expectatives de que la gent... La gent és tan bona gent, uh-huh. M'aprecia tant que sempre penso... Ai, pobra gent, que els hi faci bé, almenys que vagin a casa tranquils.
Perquè saps que les expectatives són molt altes.
Sí.
Perquè hi ha gent que porta molts anys passant-ho molt bé amb tu. Dic,
ara què els hi diré? Perquè no s'enfadin. Però va anar molt bé, molt bé, molt bé. La segona va anar molt bé. La tercera funció. Em va passar una cosa. Vaig començar bé la funció i de cop i volta em vaig quedar fònic. A mitja funció.
Un dia.
Esclar... No m'havia passat mai a la vida, mai. Uh-huh. Perquè una cosa és que estiguis afònic i abans de la funció fas exercicis. I em sap greu per aquella gent que va venir, perquè jo vaig fer la funció tal com vaig poder, però fent un esforç tremendo perquè em vaig quedar afònic. Després ja vaig anar al metge i amb cortisona ho vam arreglar. I ahir, la meva dona, que sempre em truca, em diu com ha anat, dic la millor funció. La millor. Que això bé. Vol dir que si la quarta és la millor, uh-huh. imagina't, la sisena...
Tenies necessitat d'explicar la teva vida, tot el que has fet en aquests anys? Tenies ganes de compartir-ho amb el públic?
No, no, no.
Perquè... Necessitat, no.
No, perquè fa vergonya. Hi ha coses que... tinc un cert pudor, no? El que passa és que, posat en bauca, era una bona idea. I si jo parlava amb Déu i li deia, mira ara què em passa, ai, no et facis això, no toquis allò, home, ajuda'm. Vull dir, hi havia una certa gràcia. I és una manera... De veure el Pere tal com és, sense... I fins i tot, és clar, en aquella funció vaig recitar aquell tros, i en l'altre vaig recitar aquell altre, i em surten els versos, bum, 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 bum. La gent... És bonic perquè hi ha versos que me'ls reciten ells. Mm-hmm. Però, esclar, jo els sé des de petit, i des de que... O trossos de l'Esperiu, o del Pere IV, o del Segarra. I, esclar, i em surten... Mentre em vaig abrallant amb aquest o amb l'altre, o amb la dona, llavors em surt un verset. O del Salvat Papasseig. I van sorgint, i la gent el va seguint. M'aplaudeixen molt. Ah, perquè jo soc punyetero, no? Perquè el vers l'acabo sempre en punta. Tam, tam, pam!
Fa l'efecte que és una obra, això, molt fluida, que flueix molt bé, gairebé sembla improvisada, però en el fons aquí hi ha una feina de guió molt important. Suposo que la gràcia és que no es noti això.
Hem refet el guió amb els directors més de 20 vegades. I ara, cada dia, quan arribo al teatre, que ja vinc amb reglos nous, sinó em diu, què has tocat ara? No, perquè allò ho puc fer així. Ahir vaig fer un final moníssim, un final de funció maquíssim, que em va sorgir. I ja el deixarem, perquè ell és molt més maco que el que hi havia.
No? Perquè tu has sigut molt d'improvisar també i d'anar-ho trobant, no? Jo recordo quan fèieu amb el Paco, per exemple, que cada obra era diferent, molt diferent.
Sí, no, l'autor, Neil Simon, d'Amèrica, es va enviar una carta,
sí,
perquè havia guanyat molts diners amb aquesta obra amb nosaltres,
sí,
i vam pensar, si sapigués que no teníem res del que hi ha, ens matarien. Però, perquè, jo sempre ho dic, el director és el que munta la comèdia i és el que té la idea. Però el que surt a escena... si és una mica artistet, també té la seva animeta, i llavors li surten coses. I li surten coses que de vegades estan molt bé. I llavors sorgeixen. I amb el Paco es tirava amb el fil. ¿Qué has comido? Bledes. ¿Qué son bledes? Ja començàvem a estirar el fil, no?
Suposo que també quan ets dalt l'escenari vas veient també què funciona més bé i què funciona més amb el públic.
Clar, jo sempre dic que el gran protagonista de totes les comèdies i de tots els drames del món és el públic. Què seria el Shakespeare si no hagués tingut aquell públic allà al Globo aplaudint-lo?
Potser la gent que t'ha començat a seguir ja de gran o que t'ha descobert ja de gran, les generacions més joves no saben que tu, de fet, vas començar com a autor dramàtic.
Sí, actor dramàtic. És que m'agrada molt fer el drama. Oh!
Però és clar, dius així, fa gràcia.
També em passava, sí. Perquè, és clar, per molt fort que sigui el drama, per molt dur, per molt que pateixis i que pateixis i que et passi alguna cosa, llavors et ve aquell xistet i deixes anar el xistet enmig d'aquell desastre.
És que, clar, aquí m'han explicat que vas debutar com a actor professional al 65 amb Prohibido suicidarse en primavera.
Que jo em volia suicidar.
Déu-n'hi-do,
No. Oh, jo ho dic, em van aplaudir tots els mutis. La primera vegada que surto a escena a Barcelona, amb un teatre immens, grandiós, i em van aplaudir tots els mutis. Em vaig pensar que jo era actor bo. El que passa és que després no vaig cobrar. Però, bueno, això és el de menys.
Això ja és el de menys. Escolta, també m'han explicat que canvia molt quan recites en català o en castellà. Que en castellà és una veu com més...
Sí.
No sé, més forta.
Per culpa del castellà de l'altre dia, em vaig quedar fònic.
Va ser la culpa del castellà,
sí,
això.
Perquè, esclar, vaig voler fer amb tanta potència... Guerra, clamonte l'altar, el sacerdote con ira. Guerra, repitió la lira con indómito cantar. Y cuando en hispana tierra pasos extraños se oyeron, hasta las tumbas se abrieron gritando venganza y guerra. I em vaig quedar fònic.
Home, és que
i llavors em van dir, per què no saps alguna cosa en català? Dic, sí, però és més suau. I llavors els vaig dir, fou ma pàtria. Va morir tan vella que ningú la gosa enterrar. Damunt de cada tomba, un raig d'estrella. I a sota de cada estrella, un català.
Recites molt bé tant en català com en castellà.
Perquè m'ho sé.
Però sí, a veure, abans de saber-ho, però sí que és veritat que Potser notes, no sé, si són dues personalitats diferents quan recites en català o en castellà?
És diferent, perquè el castellà té una fluïdesa que de vegades fa perdre que l'entenguis. Si tu de vegades sents els castellans parlant, però què ha dit, què ha dit? I els catalans són més de tocar de peus a terra, són més forts. Tenim un Segarra que amb un ai l'he estripat de dalt a baix. És més fort, no?
El primer que recites, de fet, és en castellà, i és un poema de Rafael de León. Me lo dijo ayer. No sé si ens en podries fer un tastet.
No és veritat.
No, a veure.
El primer que recito és la cimbomba fosca d'en Salvat Papasseit.
Sí, però en castellà és aquest.
Ah, sí? No?
Sí, sí, sí.
Pero contaron ayer la lengua de doble filo que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Que te has casado y que vives 100 años contenta y a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta.
Després de tots aquests anys, Joan, com pot ser que recordis tants poemes, recordis tants fragments de textos, tantes parts d'obres de teatre? Deus tenir una memòria prodigiosa.
No sé, hi ha coses que no me'n recordo. El número de telèfon de la meva dona no me'l sé. Avui me l'he deixat i em deu estar trucant. Jo no sé com contestar-li perquè no me'n recordo.
Però com a tot, ha costat mai aprendre't els guions?
No m'ha costat mai. La veritat és que no m'ha costat mai. El que passa és que, amb els anys, he anat aprenent també com s'estudia un text. Ara no me l'estudio mai. Ara no me l'estudio mai. Quan estic en teatre, escolto el que dius. I si escolto el que dius, ja sé el que t'he de contestar. Per lògica.
Això és meravellós, no?
Clar, és més important escoltar que aprendre del text. El que sí has de saber és qui és l'assassí.
El salt del teatre dramàtic al teatre més còmic és arran d'aquesta capacitat innata i natural de fer riure no només amb la teva presència?
No sé com va ser el salt, perquè bueno, en la funció plantegem una mica, quan vaig començar a fer amb el Ricard Salvat i la companyia Adrià Gual, que fèiem la primera història d'Esther. La primera història d'Esther és un drama tremendo, però escrit d'una manera que és molt divertida. Exocat, m'engarjolen dins el sac. I llavors, com que reien, jo quan sortien, reien. I deia, estic escleròtic, pleuròtic, prostàtic, tic. Jo sempre dic, i llavors feia riure. Clar que al final em mataven, no? I això sempre els hi fa molta gràcia a la gent.
Ah, sí?
I quan et maten és com fer riure més.
A l'auca del senyor Vera.
Però, per exemple, vaig fer, no fa gaire, el Pau Casals.
Sí.
I era molt dramàtic. I no van fer riure gens.
Ja no feia riure. No.
I els hi deia, no la podem fer de riure?
No. Et deia que a l'auca del senyor Vera també fas homenatge a Paco Morán, també a Woody Allen, aquí dobles en català i en castellà, i, de fet, el vas arribar a conèixer personalment,
Woody
Allen.
Sí, ens hem vist diverses vegades. Ell procura no veure'm, però jo...
A veure, explica'm-ho això.
Bueno, ens hem vist... Perquè va ser ell que em va voler conèixer. Jo mai em hagués atrevit, ho diràs, de què és, total, el que fem nosaltres, fer un servei, no, de què. Però li van dir que... Gràcies al que ho feia en Espanya, teníem més èxit, hi havia més públic, i l'home devia pensar, a veure, qui deu ser aquest tio? Llavors em va voler conèixer, i ens va veure en un hotel, va ser molt amable i tal i qual. I després ens hem vist diverses vegades. I ara últimament, l'any passat, vaig anar a Nova York, que vam fer un programa de televisió de la meva vida, i li vam dir de veure'ns. I em va dir, oh, que estic molt així, que estic molt així. Bueno, et donaré 10 minuts de la meva vida.
Bueno, escolta, la vida de Woody Allen no està malament.
A sota de casa seva, allà al Central Park, ens vam saludar. Hola, Woody, hola. Li vaig dir, torna a fer pel·lícules perquè m'estàs arruïnant, Woody. Si no fas pel·lícules, m'arruïna.
També hi ha un altre homenatge, potser més subtil, a Michael Crawford, l'actor que interpretava Frank Spencer, el N'hi ha que neixen estrellats, una de les sèries mítiques dels primers anys de TV3, molt divertida.
És que aquell Betty.
De fet, a l'obra la teva dona es diu Betty.
No.
A l'obra...
Sí.
No, la vida real no, això ja seria espectacular.
No, i encara m'han dit per què es pren Betty. Perquè una mica tant ella com jo som en Frank Spencer i la Betty, pobreta. Ho has trencat tot. Frank, ho trenques tot. Jo què sé, nena.
Et surten a vegades coses del Frank?
Sí, és curiós. Perquè sempre que... Esclar, jo... A veure, jo tant els doblatges com la tele, com el teatre, no ho faig mai perquè sí. Sempre hi ha alguna cosa que em llama molt l'atenció i que em queda. De vegades el Paco em deia... Juan, en escena pareces Woody Allen. Jo li deia, no, però sóc jo, no t'enganyo, no. Vull dir que d'alguna manera sempre em queda alguna cosa enganxat, o de l'Escurçó Negre, o del Betty. Sempre et queda alguna cosa enganxat, perquè també és veritat que hi poses molt de tu, no? Esclar, a mi si em venen i em van fer l'Spencer del Nià que neixen estrellats, dic, mare de Déu, però si sóc jo, si no cal que sigui ell.
És a dir, que tu hi poses molt els personatges, però també t'emportes molt d'aquests personatges.
Sí, també, perquè són personatges bons. El Pau Casals, la gent queda admirada d'alguna manera de la semblança tremenda que hi ha. I no ens hauríem de semblar. Uh-huh. I malgrat això, ens assemblem molt. Potser perquè imito l'ànima del personatge. Això és fort, eh?
I això com es treballa? No ho sé. O com s'aprèn?
No ho sé. És aquella intuïció, aquelles ganes de fer-ho, aquella il·lusió que hi poses, i aquell entendre l'altre personatge. L'entens. Quan el Spencer de la Betty va dalt de cavall, va dient, ou, entens que li faci mal.
Això és potser una de les qualitats més importants per fer d'actor? Aquesta capacitat d'entendre els personatges?
Probablement.
De no voler imitar, sinó d'entendre realment.
Però ara això ara que dius ja és una definició, no?
Sí.
I jo soc, no he definit mai res. Sempre hi vaig fluït, allà on sigui.
Però això segur que hi ha gent que t'ho demana, per exemple, actors o aspirants actors, gent que s'hi vol dedicar, dir, Joan, dona'm un consell,
sí,
com ho hauria de fer.
Que li dic jo, mare, amb la feina que he tingut jo per arribar a això, com que li dic jo? No sé, estimo molt, tingues molt. És molt important, com a actor. El fer-ho bé o el fer-ho malament és una anècdota. Però és molt important, transmetre al públic allò que li vols dir. No el que dius, sinó allò que li vols dir. Aquest picar l'ullet constant a la gent, aquest dir-li allò en aquell moment determinat, aquella comunicació, aquell protagonisme del públic és molt important. Almenys per un actor com jo, si fes Shakespeare, que també era fet de Shakespeare, sí. Pensis, també, mare de Déu. Potser hi ha una altra situació. Potser si fem Bertolt Brecht, potser hi ha una altra situació. Però en aquest cas, com jo, per mi és molt important que entenguin allò que els vull dir. I si ho entenen, en el fons riuran, perquè és que fa gràcia.
Joan, a tu ara què et porta a fer-te decidir per fer o no un muntatge? Perquè estic segur que de propostes te n'arriben moltes.
Sí.
Què et fa venir ganes de tornar a pujar a l'escenari amb un nou projecte? Què t'il·lusiona? Perquè fas coses molt diferents.
Sí, però això m'agradaria no sortir de l'escenari, però no em queda més remei.
En algun moment has de baixar.
Però això, el que... Normalment, la idea del projecte, la idea. Perquè el text no m'acostuma a agradar gens. Sempre ja és un clàssic, Focus. Què t'agrada aquesta comèdia? No m'agrada gens. Doncs fem aquesta. Perquè ja és un clàssic, no? Perquè després les regles, la busques, la tires, la situes. Aquí deixaràs això, aquí deixaràs això, perquè és més treballat del que sembla, eh? Les coses... No. O sigui que podem improvisar en un moment determinat i dir, venia cap aquí, què t'ha passat? Se m'ha escapat el pipí. Sempre hi ha aquests recursillos, no? Però, en el fons, la comèdia és molt preparada. I perquè et faci gràcia una cosa, hi ha unes pauses abans. Aquella senyora em va dir, si jo digo que estoy buscando novio, ¿qué tiempo es? Yo me la miro. Yo, para mí, ¿eh? Para mí, tiempo perdido. O sea, aquest silenci, aquesta preparació, sí. Tot és molt buscada, no?
El Teatre Condal de Barcelona...
Si pocs dies, eh?
I després hi haurà gira?
Sí. Gira, sí, què faria jo sense la gira? Ah. Jo he d'anar a Solsona, jo he d'anar a Puigcerdà, jo he d'anar a Manresa, jo he d'anar a casa meva. Què seria jo sense agafar el cotxe? L'altre dia se'm va espatllar a plena collada per pes i vaig haver d'anar amb tren. Ai, Déu meu.
No us ho perdeu. Joan Pera, al Teatre Condal de Barcelona, uns dies més, i després per gira a Catalunya amb un espectacle per descobrir, o conèixer, o reconèixer tots aquests anys de trajectòria dalt i fora de l'escenari.
I per què? I com és que ha arribat aquí?
Ara, avui, aquesta avui, és la pregunta.
A Catalunya
Ara.
Ràdio, escoltant el Papa.
Gràcies, Joan.
A vosaltres, moltes gràcies.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. El Papa Lleó XIV alerta dels discursos d'odi i crispació davant de tots els diputats i senadors a la seva compareixença al Congrés a Madrid. El pontífex ha condemnat l'avortament d'eutanàsia i també ha fet una forta defensa dels drets dels immigrants. Anem cap al Congrés. Dani Sanfeja, bon dia.
Bon dia. El discurs del Papa ha acabat amb un llarg aplaudiment de la cambra, però només minuts abans Lleó XIV s'havia adreçat als diputats i senadors per demanar-los que rebaixin el to de la bronca política.
Es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
En el seu discurs, Lleó XIV ha tingut missatges que poden reivindicar esquerra i dreta de l'hemicicle, ha criticat les polítiques de rearmament i ha demanat una acollida d'immigrants amb garanties d'integració, però també ha carregat contra el dret a l'avortament i a l'eutanàsia, que anomena cultura del descart. Ara el Papa segueix la seva agenda amb una trobada amb els bisbes espanyols i a la tarda reunirà amb víctimes d'abusos les que ha seleccionat la mateixa església. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Natàlia Ramon.
El desplegament de seguretat ja es fa notar en alguns punts de Barcelona per l'arribada demà del Papa Lleó a Catalunya. Des d'aquest matí hi ha restriccions per estacionar a l'entorn de l'Estadi Olímpic, també a Ciutat Vella, que causen molèsties a botiguers i també als veïns. A partir de demà es reforcen les freqüències del metro i els autobusos d'algunes línies. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Al voltant de la plaça de la Catedral s'acumulen tanques a punt per ser desplegades. D'altres ja s'han instal·lat. Això obliga a veïnes com la Maria a canviar el recorregut.
Bueno, puc entendre, però és un movidón que vingui el Papa. A la feina també ens causa un movidón. Treballo en una farmàcia i també per on podrem entrar, per on podrem sortir, ens agafa com a ciutadà de Barcelona, pues, molesta.
El que sí que s'observa és més neteja i més seguretat. Les patrulles dels Mossos d'Esquadra, sobretot en moto, són avui, aquest matí, ben visibles. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Per cert, que en aquest context, el servei de guies oficials de la Sagrada Família ha quedat desmantellat arran d'una denúncia d'inspecció de treball perquè els tenien com a falsos autònoms, segons denuncia el col·lectiu Ronda. L'autoritat laboral va reclamar que es regularitzés la situació d'una setantena de guies, en aquestes persones que treballen fent aquestes guies a la Sagrada Família, en una actuació el desembre passat. Una quarantena treballaven per l'empresa Palacios y Museos, amb seu a Madrid. Per regularitzar-los, l'empresa els va rebaixar el sou i els va modificar els horaris. Això va fer que la majoria de guies abandonessin la feina, però una dotzena van reclamar les condicions laborals prèvies i per aquest motiu se'ls ha acomiadat, segons el col·lectiu Ronda, que també assegura que en el seu lloc la companyia ha contractat guies sense titulació oficial de la Generalitat.
Catalunya lidera a Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per parar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Es tracta d'una operació poc invasiva per drenar el líquid del cervell que causa aquesta demència. L'assaig s'està fent a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Unitat mòbil a Badalona, David Mendoza. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Per ara s'han operat amb èxit 2 pacients i ja s'estan seleccionant el tercer i el quart. L'estudi de moment no avalua els resultats a llarg termini, sinó la seguretat d'aquesta intervenció. I és que darrere de l'Alzheimer hi ha una acumulació de la proteïna beta-amiloide al líquid del cervell, que amb l'edat alguns dels ganglis linfàtics deixen de drenar activament i s'acumulen danyant les neurones. La doctora Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, explica que l'operació ajuda a drenar aquest líquid cerebral cap al sistema sanguini.
Quan estem segurs que aquest gangli és actiu, llavors fem una sutura a una petita vena del coll. Això fa que aquest líquid se'n vagi directament al sistema venós. És una intervenció molt exigent tècnicament, però és poc invasiva pel pacient.
Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Badalona.
El judici contra David Sánchez, les acusacions presenten els informes finals i insisteixen que en lloc de la feina de la Diputació de Badajoz va ser a mida, era innecessari i que va ser una decisió política per donar feina, diuen, al germà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Segons les últimes hores d'un judici, aquestes que estem veient, que hauria de quedar vist per sentència aquesta setmana. Anem a Madrid. Tania Tapia, bon dia.
Bon dia. Les acusacions no es mouen ni un mil·límetre. Consideren que la Diputació de Badajoz va fer un vestit a mida per contractar David Sánchez i que tot el procés va ser una farsa. Els implicats, diuen, van fer el paperot perquè tot era una decisió política. José María Bueno, manos limpias.
Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, que los mismos creadores no saben ni para qué sirve. Y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo, que era el hermanísimo.
El tribunal no ha permès a la defensa de David Sánchez tornar-lo a interrogar sobre com va accedir a la Diputació. No ho va fer en l'interrogatori inicial perquè el tribunal havia declarat prescrits aquests fets, però les acusacions hi van introduir nous delictes i eleven la petició de pena de 3 a 6 anys. Tania Tapia, Catalunya Ràdio, Madrid.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, emplaça Israel i l'Iran a aturar de forma immediata els atacs, els primers des de l'entrada en vigor de l'alto al foc de l'abril. Els rebels hutis del Iemen, alineats amb l'Iran, s'han sumat a l'escalada amb un atac contra Israel. L'Iran fa responsable als Estats Units de l'increment d'aquestes hostilitats.
El govern invertirà 28 milions d'euros fins al 2029 en més de 400 actuacions per arreglar camins rurals. Tot i això, el pressupost ha quedat curt per cobrir totes les peticions dels ajuntaments i un 20% han quedat excloses. L'adjudicació de les ajudes s'ha presentat avui a Llardecans, al Segrià. Anem cap allà, Estela Busoms.
Bon dia. Un pla plurianual que en 4 anys suposarà abordar 419 actuacions de 300 ajuntaments i consells comarcals. El Departament d'Agricultura assumeix entre el 70 i el 90% del cost de les obres i la resta ho posen els ens locals. Un dels beneficiats és Llardecans, amb 140.000 euros per arreglar uns 8 quilòmetres de camins. La xarxa municipal, però, és molt àmplia i està deteriorada pel trànsit de tractors i per les pluges. Per això, l'alcalde, Francesc Xavier Mora, alerta que encara caldria més inversió.
I a més, aquest hivern que hi ha hagut aquestes pluges tan intenses i tot això, doncs, a més, encara s'han malmès els camins. Ja li demano al conseller vull dir que sempre són insuficients en un terme tan extens.
Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Llardecans.
Esports, Marcos García.
El Barça i la Sisa Joventut afronten aquesta setmana les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Demà l'equip blaugrana jugarà el primer partit de la seva semi. Ho farà al Palau contra el Tenerife. La penya al seu torn arrenca dimecres la seva sèrie contra el València després de guanyar ahir 88-96 a la pista del Baskonia. Florentino Pérez segueix com a president del Madrid. Ho fa després de guanyar les eleccions a la presidència ahir amb un 65% dels vots. L'altre candidat, Enrique Riquelme, va sumar el 35% del suport. L'Espanyol femení anuncia nou baixes de cara a la propera temporada a la Lliga F. Aina Durán, Ainhoa Campo, Amaya Martínez, Ángeles de Dálamo, Daniela Caracas, Estefania Botero, Laia Ballester, Olivia Ferguson i Paula Perea no seguiran al club més enllà del 30 de juny. El Barça d'handbol suma 30 copes del rei, 13 de forma consecutiva. Ahir a la final Bidasoa 17, Barça 37. I en futbol sala d'aquí uns minuts, l'Indústria Santa Coloma presenta Jorge Vargas com a nou entrenador del primer equip.
Fins aquí les notícies.
Tots ahir 8 minuts del migdia. Francesc Garriga, què tal?
Molt. Escolta, però ja puc fer un tros de tarda, no, ara?
Sí.
Perquè avui em dones molt d'espai.
Bueno, perquè com que sempre et queixes que no pots explicar no, coses, que feu tantes coses a la tarda, tantes coses que no puc parlar, endavant.
Perdona, hi ha dies que dic bona tarda aquí i el Cesc ja està tirant la Renaixença. Mira, avui anem escalfant motors per la visita del Papa. No sé si saps que demà arriba a Barcelona.
A Barcelona, aquí?
Sí, sí. Hosti, doncs. Doncs mira, anem a trobar el cap a la Sagrada Família. D'aquí 2 dies serà gairebé que al centre del món, la Sagrada Família, doncs avui anirem a treure el cap a veure quin xup-xup hi ha, si ja comença a haver-hi carrers tallats, com estan els veïns de la Sagrada Família, perquè...
Contents, han d'estar molt contents.
Potser n'hi ha que estan contents sí. I potser n'hi ha que estan ja farts i encara no ha arribat el Papa.
Bé, doncs, el Papa.
Això ara, mateix, doncs això farem avui, a veure què li passa al Papa. Farem el cafè amb l'Antoni Bassas i també trucarem al Ciro López per a Madrid l'endemà que Florentino Pérez guanyés les eleccions. I després, atenció, aquesta setmana és la setmana dels arxius.
dels arxius.
I aquí a casa nostra en tenim un.
Sí.
L'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio. Doncs avui vindran la Montse Català i la Montse Bailac, les Montses dels arxius, a parlar-nos de com funciona l'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio i que ens expliquin algunes de les peticions més estranyes que els hi han fet, quin és el, què creus que és el que més se'ls demana, quin és el vídeo més sol·licitat de l'arxiu de la tele, quin és l'àudio més cobdiciat dels que es guarden. Vaja, com funcionen els arxius, que jo crec que serà interessant i recuperarem
com
moments.
Deu ser una mina, aquest arxiu, hi deu haver de tot.
Ho és, no? Ho és.
Mira,
ho
fa un moment que tenim el Joan Pere aquí. Una carpeta de l'arxiu segur que posa Joan Pere.
Home, la primera.
La primera
veu de TV3 és seva.
Sí, sí.
I després avui, universitaris sèniors. Gent, ara que just que comença la selectivitat, no? Gent que vol anar a la universitat, doncs anem a buscar aquells que, de cop i volta, van a la universitat ja amb 50, 60, 70 anys. Com és estudiar quan ja sembla que potser t'hauria passat el moment vital de fer-ho i et reenganxes a la universitat? Doncs escoltarem avui universitaris sèniors.
I que segurament ho fas amb més vocació i no pensant en què treballaré després, si això m'obrirà portes, no?
Sí, mira, el pare d'un del vostre equip, no direm qui,
sí,
m'explicava. Diu, el meu pare es va poder estudiar a dret ja jubilat.
Dret, a més a més. Déu-n'hi-do, eh?
I ara ha fet col·laboracions de dret, veus?
Mica.
Doncs escoltarem això. I després avui també tenim diccionari dels nostres cunyats, el Toni García Ramon i l'Òscar Broc. Love bombing i tomatoflation. Tu saps què és la tomatoflation?
Ara mateix no.
I el love bombing? Fas love bombing? Et fan love bombing?
Ara ho buscaré. Ara ho buscaré. El Google, no tinc ni idea.
Doncs ho sabràs aquesta tarda.
T'escoltarem amb molt interès.
Espero que sigui així.
Nosaltres tornem demà, a les 6.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
A tota hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
El matí de Catalunya Ràdio.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
La casa nostra ja és casa teva.
Que bé, que bé.
Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Avui, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
M'he colat a cases a buscar fotografies. Oi, que abans era la fotografia de la víctima. O sigui, havies de posar la fotografia, tot. I veies la privacitat d'aquella família.
Va, Mercè, parla a la tele.
Maica Navarro, eh?
Maica Navarro.
M'encanta.
Periodista...
Misteris i la Maica Navarro.
Crims.
Ara, ara. Parlem de coses d'aquestes.
I la baldufa. Eh? La baldufa és una de les peces de joc que m'agraden més.
No l'he sabut fer mai, jo, la baldufa. Ui.
Arriba, jefa. Déu vos guard.
I visca el Batlle!
La Renaixença.
La baldufa la van inventar els...
els egipcis.
Eh?
Digues els egipcis, home, ja no em ve d'aquí. Van inventar tots els egipcis. Ara diràs que van trobar una baldufa a la tomba de Tutankamon.
És que van trobar unes baldufes a la tomba... Figuera, van trobar unes baldufes a la tomba de Tutankamon.
Doncs fot...
Us ho prometo, hòstia. A la de Tutankamon i sobretot a les tombes